Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
Front comú de govern, sindicats i patronal per la condonació del 20% del deute del Fla. Reclamen que el govern espanyol assumeixi 15.700 milions d'euros del deute que arrossega la Generalitat amb l'Estat. Ona Vilà.
Ho ha anunciat el president Salvador Illa, que ara ho portarà a la propera reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que el president Pedro Sánchez convocarà al gener amb la resta de presidents autonòmics.
Diguem-ne una condonació, un sobreendeutament provocat per una resposta equivocada a una situació econòmica de recessió de 2008 que aviança allibera recursos per poder-los destinar a compartir aquesta prosperitat que s'està generant en aquest moment a Catalunya. El govern farem un esforç d'explicació d'aquesta mesura, que no és una mesura de privilegi per Catalunya i que no és una mesura que vagi contra ningú, sinó que beneficia el conjunt de les comunitats autònomes i que és una mesura, si m'ho permeteu, habitual en un estat compost com és l'estat espanyol.
Creixen un 30% les infeccions respiratòries a Catalunya i els casos de grip es mantenen en un marcat ascens amb 300 per cada 100.000 habitants.
Unes xifres que ja superen el nivell de transmissió moderat. Salut preveu que el màxim de contagis arribi en els pròxims 15 dies. Jacobo Mendioroz és el subdirector general de Vigilància Epidemiològica.
Probablement la setmana que ve o la següent arribarem al màxim de contagis, però ja han passat uns nivells de transmissió per sobre del que nosaltres diem en llindar moderat, i per tant, com a missatge, podem dir que ara la grip està circulant amb bastant intensitat. Menys que en temporades anteriors, però és un moment on ara hi ha bastant grip circulant.
Primer dia de la campanya de les rebaixes d'hivern amb bones perspectives i també polèmica. Els comerços no preveuen oferir tants descomptes com en anys anteriors per la bona campanya de Nadal.
Barcelona Comerç demana un acord amb les grans superfícies per tornar a fixar el 7 de gener com a primer dia oficial per a l'inici de les ofertes. Jordi Arias és el president de l'associació.
Una situació de, com de competència deslleial entre els grans que poden fer les rebaixes doncs, a campanya de Reis i els petits, no? Els comerç de proximitat que ens esperem perquè volem aprofitar també les ventes de Reis. Creiem que ha d'haver un acord, és a dir, entre els grans i els petits ens haurien de seure i posar-los d'acord i que hi hagi una unitat respecte a això.
En cultura, l'Estat compra la icònica Casa Gomis de la Ricarda a tocar de l'aeroport del Prat.
Ho ha anunciat aquesta tarda el ministre Ernest Urtasun. La Casa Gomis estava amenaçada per l'ampliació aeroportuària.
Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
Escoltem el ministre Ernest Urtasun.
Això avui passa a ser de la ciutadania, passa a ser de l'administració, per la seva conservació, en primer lloc. En segon lloc, també per la seva visita, per les visites que es puguin realitzar perquè tothom la pugui visitar i gaudir, per ser un centre cultural 100% públic.
I en esports, Jordi Cervantes, duel d'urgència a Fontejau.
Bàsquet, Girona i Barça es veuen les cares en un partit pendent de la 14a jornada de la Lliga CB. És un enfrontament on tots dos equips, amb diferents objectius, necessiten la victòria més que mai. Els gironins, en descens, buscaran el triomf per empatar momentàniament amb el Granada, equip que marca la permanència. De la seva banda, els blaugranes estan obligats a guanyar sí o sí per no dependre de tercers per classificar-se per a la Copa del Rei.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Un ambient força assolellat a gran part del país, el que hem tingut aquest dimarts, però la temperatura no ha acabat de pujar gaire i, a més, està bufant el vent a molts indrets, sobretot a les comarques del nord de Tarragona, Barcelona i la Costa Brava, i per tant la sensació és de frescor. Estan començant a arribar alguns núvols una mica més gruixuts per les comarques de Ponent, que ja al llarg d'aquest vespre deixaran el cel més tapat en aquesta banda i, sobretot, al nord de Lleida, amb alguna pluja feble o alguna nevadeta cap al Pirineu als 1.700 metres, a la banda lleidatana. Aquesta propera nit i demà continuarà bufant aquest vent de ponent, de fet es reforçarà a gran part del Pirineu i les comarques de Girona i la temperatura ha de pujar. El dijous serà molt més càlid que avui i de fet durant la tarda tocarem els 20 graus de màxima a molts indrets de les comarques de Tarragona, Barcelona i Girona. Amb un cel emblanquinat i els núvols una mica més gruixuts tornaran a arribar durant la tarda pel nord de Lleida amb alguna nevadeta al Pirineu pujant de cota als 2.300 metres. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Lali. Doncs en aquests moments hem de dir que encara hi ha bastants problemes de mobilitat. En el cas de les accessos sud, mencionem la A2, a Abrera en sentit Lleida, però també aquesta mateixa via entre Sant Feliu del Llobregat i el Prat en sentit Lleida, ja que hi ha un carril tallat arran d'un accident que s'ha produït fa una estona. També hi ha lentitud a la C32, a Sant Boi en ambdós sentits de la marxa, i si ens desplacem als accessos nord, hem de destacar ara mateix que s'ha produït una topada just mateix sobre el nus de la Trinitat a la C33, en esta sortida hi ha un carril tallat, i això dificulta també, i per tant, la ronda del litoral si voleu accedir al nus de la Trinitat. La C58 i l'autopista del Vallès també amb aturades a Sant Quirze de Dia en Montcada cap a Trinitat, a la C17 aturades a Mollet en sentit Barcelona, a la P7 i la B30 Barberà del Vallès en sentit Lleida, i en aquesta P7 també lentitud a Sant Cugat en sentit Girona. Per tant, molta cautela i sobretot també, com dèiem, a les rondes. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Front comú de govern, sindicats i patronal per la condonació del 20% del deute del FLA. Reclamen que el govern espanyol assumeixi 15.700 milions d'euros del deute que arrossega la Generalitat amb l'Estat.
Són quasi 15.000 milions d'euros corresponents al fons de liquidació autonòmic. Ho ha anunciat el govern, les sectorials catalanes d'UGT i Comissions Obreres, Foment del Treball i PIMEC en un comunicat conjunt publicat aquest dimarts. El comunicat s'ha fet públic poques hores abans de la celebració del primer Consell del Diàleg Social de Catalunya del govern de Salvador Illa. Un acord que, de fet, va ser subscrit per Esquerra Republicana i PSOE en el marc de la investidura de Pedro Sánchez.
El president Salvador Illa ara ho portarà a la propera reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que el president Pedro Sánchez convocarà al gener amb la resta de presidents autonòmics. Mont Carvajal.
El president Salvador Illa assegura que la crisi econòmica del 2008 es va tractar de manera equivocada amb polítiques d'austeritat i retallades que van provocar un sobreendeutament de les comunitats autònomes. I ara és el moment que el govern central condoni el 20% del FLA i poder dedicar els 150 milions d'euros que no es pagaran d'interès a la millora dels serveis públics.
Diguem-ne una condonació d'un sobreendeutament provocat per una resposta equivocada a una situació econòmica de recessió del 2008 que, paviant-se, alliberar recursos per poder-los destinar a compartir aquesta prosperitat que s'està generant en aquest moment a Catalunya. El govern farem un esforç d'explicació d'aquesta mesura, que no és una mesura de privilegi per Catalunya i que no és una mesura que vagi contra ningú, sinó que beneficia el conjunt de les comunitats autònomes i que és una mesura, si m'ho permeteu, habitual en un estat compost com és l'estat espanyol.
Illa ha agraït als sindicats Comissions Obreres, UGT i les patronals PIMEC i Foment la seva col·laboració i els ha demanat ajuda també a l'hora d'explicar-ho a tothom.
I encara en clau política, pel que fa a la negociació dels pressupostos, Esquerra Republicana s'ha mostrat oberta a reunir-se amb el govern en el marc de la nova ronda de contactes anunciada també avui.
Tot i això, els republicans no designaran cap equip perquè diuen que no hi ha cap negociació oberta. La secretària general, Elisenda Alemany, nega que hi hagi converses amb l'executiu per abordar els comptes i reitera que no es negociarà fins que el PSC no compleixi els acords ja signats amb ells.
L'única cosa que ha de fer el Partit Socialista és complir amb allò que s'havia acordat. Si ens criden per escoltar les seves propostes, evidentment sempre ens asseiem amb tothom, escoltem a tothom, però el posicionament d'Esquerra Republicana és aquest. No ens podem anar traient del frac, de la xistera, temes nous. És que els que vam plantejar són estratègics per al país. La sobirania fiscal ho és molt ambiciosa, era un acord molt ambiciós de país i, per tant, entenem que fins que no hi hagi un compliment de tots els acords als quals s'ha arribat, que entenem que requereixen temps, doncs nosaltres els donem aquest temps.
Alemany diu que no es plantegen entrar al govern de Barcelona.
I els comuns han avisat al govern que frenaran en sec les negociacions sobre pressupostos si no compleixen amb alguns compromisos abans que acabi el mes de gener.
El portaveu del grup parlamentari dels comuns, David Cid, ha reclamat l'aprovació del règim sancionador per incompliments en matèria d'habitatge i la campanya publicitària per informar els llogaters dels seus drets.
Una advertència molt clara al govern. Si no vol que les negociacions de pressupostos frenin en sec, pel que fa als comuns, cal que el règim sancionador i la campanya publicitària sobre els drets, en aquest cas dels llogaters i llogateres, estiguin en marxa, estiguin aprovats abans que s'acabi aquest mes de gener.
Encara una darrera qüestió per tancar aquest bloc. El català Raül Blanco ha decidit dimitir com a president de Renfe per motius personals. L'exsecretari general d'Indústria deixa el càrrec a l'operadora pública de tren després de gairebé 2 anys de mandat.
Durant la seva presidència s'ha acordat el traspàs parcial de Rodalies a la Generalitat i s'han recuperat les connexions d'alta velocitat en França. Blanco va substituir Isaías Taboas al capdavant de Renfe.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'altre titular del dia ens porta a parlar de salut. Creixen un 30% les infeccions respiratòries a Catalunya i els casos de grip es mantenen en un marcat ascens, amb 300 per cada 100.000 habitants. Unes xifres que ja superen el nivell de transmissió moderat. Salut preveu que el màxim de contagis arribi en els pròxims 15 dies. Maite Polo.
L'increment d'infeccions respiratòries s'ha triplicat respecte del previst pel govern. En primer lloc se situa la grip i la segueixen el rinovirus i la Covid. El ritme de contagis s'ha accelerat aquests últims dies i ha superat ja el nivell moderat i afecta 863 persones de cada 100.000 habitants. Jacobo Mendioroz és el subdirector general de Vigilància Epidemiològica.
Probablement la setmana que ve o la següent arribarem al màxim de contagis, però ja han passat uns nivells de transmissió per sobre del que nosaltres diem el llindar moderat, i per tant, com a missatge, podem dir que ara la grip està circulant amb bastant intensitat. Menys que en temporades anteriors, però és un moment on ara hi ha bastant grip circulant.
Entre els nens i nenes circulen tant el virus A com el virus B de la grip, gairebé a parts iguals, i en tercer lloc trobem el virus respiratori sincitial.
I aquest dimarts, 7 de gener, ha estat el primer dia de la campanya de les rebaixes d'hivern, amb bones perspectives, però també polèmica.
Després d'un Nadal molt bo pel que fa a les vendes, els comerciants no preveuen oferir tants descomptes com en anys anteriors. Des del sector s'atribueix aquesta reducció a uns estocs més reduïts per les vendes del desembre, que consideren que han estat molt bones.
Coincidint amb l'arrencada de les rebaixes, Barcelona Comerç demana un acord amb les grans superfícies per tornar a fixar el 7 de gener com a primer dia oficial per l'inici de les ofertes.
L'entitat que agrupa petits comerciants considera que els canvis en la normativa per liberalitzar el moment d'inici els perjudica força.
Helena Puigdueta.
Unes rebaixes que enguany possiblement siguin més curtes i amb menys estoc perquè el fred de novembre i desembre ja van accelerar les vendes. Tot i això, els comerços de proximitat encaren aquestes rebaixes d'hivern amb optimisme. Només una crítica que resta: la falta d'unanimitat entre el sector a l'hora d'iniciar la cursa dels descomptes tots el mateix dia, com es feia abans. Jordi Àries, portaveu de Barcelona Comerç, proposa un acord amb les grans superfícies.
Una situació de competència deslleial entre els grans que poden fer les rebaixes a Campanya de Reis i els petits, no? Els comerços aproximats que ens esperem perquè volem aprofitar també les ventes de Reis. Creiem que ha d'haver un acord, és a dir, entre els grans i els petits ens haurien de seure i posar-nos d'acord i que hi hagi una unitat respecte a això.
Les rebaixes, com les festes de Nadal, són els dos períodes de major facturació pels comerciants i aquest desembre els pronòstics no han fallat.
Un 70% dels associats considera que ha sigut una campanya millor que la de l'any passat. Hi ha satisfacció i estem contents.
Per Barcelona Comerç, això demostra la confiança de la clientela en els petits comerciants i en l'encert de les campanyes de dinamització.
Doncs segons els comerciants de Badacentre, el fet que la campanya arrenqui enguany entre setmana no facilita que la gent s'apropi a fer les primeres compres.
De fet, els dies més forts assenyalen que seran en cap de setmana. Aquest diumenge 12 de gener, els botiguers del centre de Badalona seran els únics que obriran a Catalunya.
Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
Les perspectives de venda durant aquesta campanya són bones pels botiguers de Badacentre. Els descomptes oscil·laran aquests primers dies entre el 20 i el 40% per als badalonins i badalonines, però no són com anys enrere.
No veiem els mateixos descomptes que fa anys. Jo dic que estan rebaixades, però la diferència no es nota massa, eh?
Penso ja que la gent compra més esperant el Black Friday i les ofertes aquestes flash d'Amazon que no a les rebaixes.
Com a consumidors, no? Lo que hem de fer és intentar fer barri, que els negocis funcionin i, clar, si al final tots comprem en digital, ens quedarem sense botigues.
Quan compres en digital, realment no saps si t'anirà bé o si realment t'estan enganyant o no amb el producte que t'estan venent. M'agrada molt més l'ambient també anant a comprar a la vida real.
L'atenció al públic, poder-te provar les coses i la facilitat després a l'hora de poder fer canvis si és que les coses no van bé.
Molts dels consumidors prefereixen fer les compres presencialment a la botiga i no per internet, encara que per als comerciants les compres online els impossibilita rebaixar molt més els seus productes.
I aquest 2025 ha arrencat també amb increments significatius en els preus de diversos serveis essencials. Per exemple, l'IVA de la llum ha tornat al 21%, un repunt de preus que, en gran manera, es deu a qüestions geopolítiques, com el retorn de Donald Trump a la presidència dels Estats Units o la decisió d'Ucraïna de tancar l'aixeta del gas rus.
Un repunt dels preus que, segons ha apuntat en declaracions al Notícies en Xarxa Maria Llop, catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili, s'hauria d'estabilitzar al llarg de l'any.
La geopolítica sembla que ja està definida ara mateix. Òbviament, si no hi ha altres situacions avui en dia inesperades, sembla que els increments s'hauran produït ja a principis d'any i que tendiran a normalitzar el preu de cara a mesos posteriors.
Llop creu poc probable que el govern espanyol torni a rebaixar l'IVA de la llum al 10%, ja que els factors d'aleshores no s'haurien de reproduir.
Notícies en xarxa.
En marxa a aquesta hora la reunió entre Generalitat i les principals companyies de telefonia mòbil per demanar-los una solució per als problemes de connectivitat que pateixen diverses zones de Catalunya. Hi participen també les principals associacions municipalistes. Pendents d'aquesta reunió hi tenim els companys d'Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
En aquests moments s'està celebrant la reunió entre el govern i les companyies de telefonia mòbil on la voluntat és trobar solucions i no pas sancionar. Es tracta d'una reunió de caràcter constructiu i buscant que la col·laboració público-privada funcioni. El motiu d'aquesta convocatòria a dia dimarts 7 de gener ha sigut els talls de línia que han patit més d'una vintena de pobles durant els primers dies de l'any. Entre els convocats a la reunió hi havia els directors generals de diverses companyies importants com Telefònica, Vodafone, Mas Orange o Celnex, i també la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, el de la Federació de Municipis de Catalunya, el de Micropobles i el d'Eines de Repoblament. Des del Departament de Presidència s'ha volgut posar l'accent sobre el greuge per l'activitat econòmica d'aquests municipis, així com la dificultat per garantir els serveis públics essencials per la seguretat i el benestar de la ciutadania.
Gràcies, Pau. Com sentíem, entre les entitats municipalistes hi ha la de Micropobles de Catalunya i aquest matí el seu president, Joan Solà, ha explicat a la xarxa com encara una trobada que al seu parer arriba tard.
La valorem tot positivament perquè arriba, però sí que arriba tard. Arriba després d'una gran problemàtica que hi ha hagut aquests dies i que ha posat doncs, els focus d'atenció, no? De dir, ostres, ha sortit als mitjans, ha sigut una repercussió molt gran, doncs ara ens trobem.
I encara en territori, Cambrils invertirà més d'un milió d'euros en remodelar la pista d'atletisme. Aquest matí ha visitat les instal·lacions el delegat del govern espanyol, Carlos Prieto. Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
El delegat del govern espanyol, Carlos Prieto, ha visitat aquest matí les instal·lacions de la pista d'atletisme de Cambrils per conèixer de primera mà la situació, les mancances i els treballs que s'hi faran al llarg d'aquest 2025. Està previst portar-hi a terme un projecte de més d'un milió d'euros que consistirà en una remodelació total de l'edifici de vestidors de la pista d'atletisme i la instal·lació d'il·luminació LED a tota la zona esportiva nord. El delegat afirma que això servirà per millorar la salut esportiva dels cambrilencs i les cambrilenques.
Primer, millorar la salut al conjunt de ciutats i ciutadanes de Cambrils, donant una oportunitat per poder fer esport en instal·lacions modernes i eficients, millorant doncs, la sostenibilitat d'aquestes instal·lacions.
Està previst que aquestes obres estiguin enllestides a partir del setembre per a que els clubs esportius en puguin fer ús.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses. Des d'aquest mes de gener, la Unió Europea imposa a tots els seus estats membres una nova llei de reciclatge del tèxtil. A partir d'ara, aquests residus s'hauran de realitzar de manera separada a la resta de deixalles.
I és que a Catalunya actualment només es recicla el 13% de les més de 145.000 tones de residus tèxtils que es generen. Això representa una despesa de 30 milions d'euros que paguem entre tots.
Marc Pijuan.
A Catalunya, cada persona genera 22 quilos l'any de residus tèxtils i prop del 90% acaba al contenidor gris o a la incineradora. Pilar Xiva, directora d'Economia Circular a l'Agència de Residus de Catalunya, explica com s'aplicarà la nova normativa.
Les recollides domiciliàries que existeixen en alguns municipis en què et venen a buscar el residu tèxtil a casa. Recollides puntuals perquè el residu tèxtil té la particularitat de que no genera durant tot l'any habitualment. No? I també les recollides privades. La normativa obligarà a les botigues que venen roba a recollir recollir residus de roba.
A casa nostra ja existeix el Pacte per la Moda Circular, un acord voluntari en què col·laboren 120 entitats públiques i privades i que vol assolir el 30% de recollida selectiva. Xivà defensa un canvi de model i aposta per la prevenció per tal de millorar les xifres de reciclatge tèxtil.
Reflexionar sobre com consumim la roba. Consumir menys, consumir millor i consumir de roba de segona mà.
La nova llei obligarà els municipis a contractar un servei que ara, en molts casos, està cedit a entitats d'inserció social. Està previst, però, que la Unió Europea financiï prop del 80% d'aquestes noves despeses.
I l'endemà de Reis són molts els pares aclaparats per l'excés de regals i joguines que han rebut els seus fills durant aquestes festes. Quins efectes sobre la mainada pot tenir aquesta sobreexposició?
El psicòleg i educador Jaume Funés adverteix que els adults arrossegats per la tendència consumista del mercat intenten comprar la felicitat dels més menuts. I això, diu, limita la seva imaginació i la seva capacitat creativa. Ho ha dit en declaracions al Notícies en Xarxa.
El principal efecte és pensar que la felicitat està associada a tenir i no a ser, a relacionar-se, a viure. Bàsicament és la idea de destruir la creativitat, el pensar com jugar allò que sempre hem dit, el lloc simbòlic, el poder jugar simplement a vegades amb una pedra, un paper o una pantalla, és igual, tant és, però que permet mantenir aquella mena de món imaginari.
Per gestionar l'efecte de l'infant i per regalat, Funés aconsella deixar-lo jugar com vulguin, sense condicionar-los a fer-ho amb el que tenen.
En cultura, l'Estat compra la icònica Casa Gomis de la Ricarda a tocar de l'aeroport del Prat. Ho ha anunciat aquesta tarda el ministre Ernest Urtasun. La Casa Gomis estava amenaçada per l'ampliació aeroportuària. Al Prat Ràdio, Lluís Rodríguez.
El Ministeri de Cultura ha adquirit la Casa Gomis, coneguda popularment com la Ricarda, per valor de 7,2 milions d'euros perquè esdevingui un centre cultural totalment públic. Projectada entre els anys 49 i 56 per Antoni Bonet i Castellana, és un dels màxims exponents de l'arquitectura racionalista a Catalunya. Escoltem el ministre Ernest Urtasun.
Això avui passa a ser de la ciutadania, passa a ser de l'administració, per la seva conservació, en primer lloc. En segon lloc, també per la seva visita, per les visites que es puguin realitzar perquè tothom la pugui visitar i gaudir, per ser un centre cultural 100% públic.
Fins ara la Casa Gomis s'havia pogut visitar de forma esporàdica amb algunes iniciatives de la família i l'Ajuntament, i més massivament amb la Bienal d'Art i Pensament Contemporanis Manifesta 15. Un exemple més del que durant molts anys va ser un refugi cultural en un entorn privilegiat i que sempre va tenir la porta oberta. Ara es vol mantenir de la mateixa manera per tota la ciutadania.
I el periodista argentí Jorge Fernández Díaz i el biòleg David Bueno han estat els guanyadors dels Premis Nadal i Josep Pla, uns guardons que s'han donat a conèixer durant la tradicional vetllada literària que se celebra cada nit del 6 de gener a l'Hotel Palace de Barcelona.
L'assaig L'art de ser humans, que afirma el professor i investigador de la Universitat de Barcelona, David Bueno, ha estat mereixedor de la 57a edició del Pla. Per la seva banda, la novel·la de Fernández Díaz, El secreto de Marcial, ha rebut el 81è Premi Nadal, un relat de ficció familiar que explica la necessitat d'un escriptor d'entendre qui va ser el seu pare anys després de la seva mort. Escoltem els dos guardonats.
Per mi és l'impuls renovat per continuar treballant amb la meva feina. Jo sóc biòleg, neurocientífic, treballo en temes de com a través de la neurociència podem millorar el sistema educatiu entenent com funciona el cervell. Per mi això és un reconeixement a la tasca de molts anys.
Le dedico esta novela especialmente a esa comunidad olvidada donde yo fui criado y donde aprendí tantas cosas. Pero sobre todo la novela se centra en quien para mí de esa comunidad es la persona más misteriosa de todas, que es mi padre, Marcial Fernández.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En bàsquet, avui tenim duel català de contrastos a la Lliga CB. Bàsquet Girona i Barça es troben a Fontejau a partir de 8:45, amb els gironins buscant un triomf per mantenir opcions de sortida del descens i els blaugranes amb urgències ara mateix fora de les places d'accés a la Copa del Rei. Girona FM, Pau Villafañe.
els gironins volen aprofitar els dubtes dels blaugranes per intentar sumar la quarta victòria de la temporada i la segona consecutiva. L'entrenador del bàsquet Girona, Moncho Fernández, explicava que el conjunt gironí haurà de fer moltes coses bé si vol guanyar el Barça.
Tendremos que estar muy bien en el aspecto ofensivo, tenemos que estar muy bien en el aspecto defensivo. Hay que tener un poco de fortuna, es así, y espero que seamos merecedores de esa fortuna por nuestro esfuerzo y trabajo, porque así tendremos muchas más posibilidades de batirlos.
Fernández va voler restar importància al calendari i al fet que el conjunt gironí només hagi tingut 48 hores per preparar el partit, perquè va dir que és igual per tots, en la prèvia del derbi que es disputarà avui a Fontejau a partir de 8:45 del vespre.
Va a la seva banda el pivot del Barça, Willy Hernán Gómez, veu clara una reacció de l'equip.
Da igual que sea el colista, ¿no? Girona es un derbi, es un partido en el que van a salir muy motivados, en el que por supuesto quieren ganarnos y nosotros tenemos que ser, como te he dicho, conscientes del momento en el que estamos, la importancia, el club, la afición, ¿no? Que merece que ganemos.
A la Lliga Femenina Endesa dissabte es tancava la primera volta. Tot i perdre a casa, l'Espar Girona arriba a l'equador del curs com a líder i afrontarà la Copa del Rei, de la Reina, volíem dir, sent el principal cap de sèrie. Roberto Íñiguez és l'entrenador de l'Espar Girona.
El balance es superpositivo, aunque hoy tenemos sabor agridulce por la derrota, pero creo que nadie soñaba estar donde estamos y meternos primeros de Liga Regular para la Copa, pero con ese sabor agridulce creo que es un balance muy positivo porque nadie hubiese pensado que íbamos a estar donde estamos.
I avui a Copa del Rei de Futbol Sala, amb la presència dels dos equips catalans, es disputen els vuitens de final a partit únic. El Barça ha tocat després de caure a la Lliga davant el Peníscola, visitar l'Osasuna Magna a partit de 8:45. El blaugrana Diego té plena confiança en la recuperació de l'equip.
El equipo no ha respondido muy bien en sus últimos partidos. Creo que estamos encajando goles, ¿no?, cuando no debemos y al final nos está costando, ¿no? Pero ahora yo creo que empieza la principal parte de la temporada, ¿no? Y yo creo que el equipo está mentalizado, ¿no?, para ese partido y, o sea, todos sabemos la importancia que es.
I l'Indústria Santa Coloma jugarà a casa a partir de les 8 davant el Palma Futsal. Marc Torrà, jugador de l'Indústria Santa Coloma.
A casa estem molt bé, molt forts, sabem del que podem arribar a fer i sobretot crec que és un rival, tot i que és molt dur, molt complicat, un rival que està fet per guanyar títols, crec que ja l'hem guanyat aquesta temporada i a més estem en un moment bo per donar la sorpresa.
I el Rally Dakar s'ha completat la tercera etapa amb victòria en la categoria Rally 2 de motos per a Edgar Canet, el pilot de la Garriga.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal, al control tècnic, Ona Vilà, a la redacció, Jordi Cervantes, als esports, Albert Güell, a coordinació, i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Explode, although you know the route to go to
sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, yeah. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on.
Turn me on, girl.
Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb.
Sex bomb.
And you can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. And baby, you can turn me on.
You can give me more and more, counting up the score.
Yeah.
You can turn me upside down and inside out. You can make me feel the real deal.
Uh-huh.
And I can give it to you anytime it comes on by.
Ow!
Ooh.
Sex bomb.
Yes, you are.
Who say that you are not all that?
Oh, baby.
Sex bomb, sex bomb.
Huh.
You're my sex bomb. And you can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb.
Bona tarda, són 8:45.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Front comú de govern, sindicats i patronal per la condonació del 20% del deute del Fla reclamen que el govern espanyol assumeixi 15.700 milions d'euros del deute que arrossega la Generalitat amb l'Estat. Ona Vilà.
Ho ha anunciat el president Salvador Illa, que ara ho portarà a la propera reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que el president Pedro Sánchez convocarà al gener amb la resta de presidents autonòmics.
Diguem-ne una condonació d'un sobreendeutament provocat per una resposta equivocada d'una situació econòmica de recessió de 2008 que aviança allibera recursos per poder-los destinar a compartir aquesta prosperitat que s'està generant en aquest moment a Catalunya. El govern farem un esforç d'explicació d'aquesta mesura, que no és una mesura de privilegi per Catalunya i que no és una mesura que vagi contra ningú, sinó que beneficia el conjunt de les comunitats autònomes i que és una mesura, si m'ho permeteu, habitual en un estat compost com és l'estat espanyol.
Creixen un 30% les infeccions respiratòries a Catalunya i els casos de grip es mantenen en un marcat ascens amb 300 per cada 100.000 habitants.
Unes xifres que ja superen el nivell de transmissió moderat. Salut preveu que el màxim de contagis arribin als pròxims 15 dies. Jacobo Mendioroz és el subdirector general de Vigilància Epidemiològica.
Probablement la setmana que ve o la següent arribarem al màxim de contagis, però ja han passat uns nivells de transmissió per sobre del que nosaltres diem en llindar moderat, i per tant, com a missatge, podem dir que ara la grip està circulant amb bastant intensitat. Menys que en temporades anteriors, però és un moment on ara hi ha bastant grip circulant.
Primer dia de la campanya de les rebaixes d'hivern amb bones perspectives i també polèmica. Els comerços no preveuen oferir tants descomptes com en anys anteriors per la bona campanya de Nadal.
Barcelona Comerç demana un acord amb les grans superfícies per tornar a fixar el 7 de gener com a primer dia oficial per l'inici de les ofertes. Jordi Arias és el president de l'associació.
Una situació de, com de competència deslleial entre els grans que poden fer les rebaixes doncs, a campanya de Reis i els petits, no? Els comerços aproximats que ens esperem perquè volem aprofitar també les ventes de Reis. Creiem que ha d'haver un acord, és a dir, entre els grans i els petits ens hauríem de seure i posar-los d'acord i que hi hagi una unitat respecte a això.
En cultura, l'Estat compra la icònica Casa Gomis de la Ricarda, tocada a l'aeroport del Prat.
Ho ha anunciat aquesta tarda el ministre Ernest Urtasun. La Casa Gomis estava amenaçada per l'ampliació aeroportuària.
Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
Escoltem el ministre Ernest Urtasun.
Això avui passa a ser de la ciutadania, passa a ser de l'administració, per la seva conservació, en primer lloc. En segon lloc, també per la seva visita, per les visites que es pugui realitzar perquè tothom la pugui visitar i gaudir, per ser un centre cultural 100% públic.
I en esport, Jordi Cervantes, duel d'urgències a Fontejau.
Bàsquet, Girona i Barça es veuen les cares en un partit pendent de la 14a jornada de la Lliga CB. És un enfrontament on tots els equips, amb diferents objectius, necessiten la victòria més que mai. Els gironins buscaran el triomf per sortir momentàniament de la zona de descens. De la seva banda, els blaugranes estan obligats a guanyar per no dependre de tercers per classificar-se per a la Copa del Rei.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Un ambient força assolellat a gran part del país, el que hem tingut aquest dimarts, però la temperatura no ha acabat de pujar gaire i, a més, està bufant el vent. A molts indrets, sobretot a les comarques del nord de Tarragona, Barcelona i la Costa Brava, i per tant la sensació és de frescor. Estan començant a arribar alguns núvols una mica més gruixuts per les comarques de Ponent, que ja al llarg d'aquest vespre deixaran el cel més tapat en aquesta banda i, sobretot, al nord de Lleida, amb alguna pluja feble o alguna nevadeta cap al Pirineu als 1.700 metres, a la banda lleidatana. Aquesta propera nit i demà continuarà bufant aquest vent de ponent, de fet es reforçarà a gran part del Pirineu i les comarques de Girona, i la temperatura ha de pujar. El dijous serà molt més càlid que avui i, de fet, durant la tarda tocarem els 20 graus de màxima en molts indrets de les comarques de Tarragona, Barcelona i Girona. Amb un cel emblanquinat i els núvols una mica més gruixuts, tornaran a arribar durant la tarda pel nord de Lleida amb alguna nevadeta al Pirineu, pujant de cota als 2.300 metres. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda de nou. Doncs hem de parlar d'una tendència a normalitzar-se. Per sort, ara mateix hem de poques incidències, però encara hem de mencionar lentitud a la 2 entre Sant Joan Despí i Cornellà del Llobregat en sentit en Lleida, a la B30 Barberà en sentit Tarragona, al lateral de la P7 encara amb retencions, i a la C58 un punt de lentitud entre Badia i Ripollet en sentit Terrassa. Encara punts de mobilitat a les rondes, sobretot en sentit Trinitat, i una vegada més, com sempre, emplaçar-vos a que circuleu amb molta cautela. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Front comú de govern, sindicats i patronal per la condonació del 20% del deute del FLA. Reclamen que el govern espanyol assumeixi 15.700 milions d'euros del deute que arrossega la Generalitat amb l'Estat.
Són quasi 15.000 milions d'euros corresponents al fons de liquidació autonòmic. Ho han anunciat el govern, les sectorials catalanes d'UGT i Comissions Obreres, Foment del Treball i PIMEC, en un comunicat conjunt aquest dimarts. El comunicat s'ha fet públic poques hores abans de la celebració del primer Consell del Diàleg Social de Catalunya del govern de Salvador Illa. Un acord que, de fet, va ser subscrit per Esquerra Republicana de Catalunya i el PSOE en el marc de la investidura de Pedro Sánchez.
I el president Salvador Illa ara ho portarà a la propera reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que el president Pedro Sánchez convocarà el gener amb la resta de presidents autonòmics. Mont Carvajal.
El president Salvador Illa assegura que la crisi econòmica del 2008 es va tractar de manera equivocada amb polítiques d'austeritat i retallades que van provocar un sobreendeutament de les comunitats autònomes. I ara és el moment que el govern central condoni el 20% del FLA i poder dedicar els 150 milions d'euros que no es pagaran d'interès a la millora dels serveis públics.
Diguem-ne una condonació d'un sobreendeutament provocat per una resposta equivocada a una situació econòmica de recessió del 2008 que, paviant-se, allibera recursos per poder-los destinar a compartir aquesta prosperitat que s'està generant en aquest moment a Catalunya. El govern farem un esforç d'explicació d'aquesta mesura, que no és una mesura de privilegi per Catalunya i que no és una mesura que vagi contra ningú, sinó que beneficia el conjunt de les comunitats autònomes i que és una mesura, si m'ho permeteu, habitual en un estat compost com és l'estat espanyol.
Illa ha agraït als sindicats Comissions Obreres, UGT i les patronals PIMEC i Foment la seva col·laboració i els ha demanat ajuda també a l'hora d'explicar-ho a tothom.
Encara en clau política, pel que fa a la negociació dels pressupostos, Esquerra Republicana s'ha mostrat oberta a reunir-se amb el govern en el marc de la nova ronda de contactes anunciada també avui.
Tot i això, els republicans no designaran cap equip perquè diuen que no hi ha cap negociació oberta. La secretària general, Elisenda Alemany, nega que hi hagi converses amb l'executiu per abordar els comptes i reitera que no es negociarà fins que el PSC no compleixi els acords ja signats amb ells.
L'única cosa que ha de fer el Partit Socialista és complir amb allò que s'havia acordat. Si ens criden per escoltar les seves propostes, evidentment sempre ens asseiem amb tothom, escoltem a tothom, però el posicionament d'Esquerra Republicana és aquest. No ens podem anar traient del frac, de la xistera, temes nous. És que els que van plantejar són estratègics per al país. La sobirania fiscal ho és molt ambiciosa, era un acord molt ambiciós de país i, per tant, entenem que fins que no hi hagi un compliment de tots els acords als quals s'ha arribat, que entenem que requereixen temps, doncs nosaltres els donem aquest temps.
Alemany diu que no es plantegen entrar al govern de Barcelona.
I els comuns han avisat al govern que frenaran en sec les negociacions sobre pressupostos si no compleixen amb alguns compromisos abans que acabi el mes de gener.
El portaveu del grup parlamentari dels comuns, David Cid, ha reclamat l'aprovació del règim sancionador per incompliments en matèria d'habitatge i la campanya publicitària per informar els llogaters dels seus drets.
Una advertència molt clara al govern. Si no vol que les negociacions de pressupostos frenin en sec, pel que fa als comuns, cal que el règim sancionador i la campanya publicitària sobre els drets, en aquest cas els llogaters i llogateres, estiguin en marxa, estiguin aprovats abans que s'acabi aquest mes de gener.
Per tancar encara aquest bloc, el català Raül Blanco ha decidit dimitir com a president de Renfe per motius personals. L'exsecretari general d'Indústria deixa el càrrec a l'operadora pública de tren després de gairebé 2 anys de mandat.
Durant la seva presidència s'ha acordat el traspàs parcial de Rodalies a la Generalitat i s'han recuperat les connexions d'alta velocitat amb França. Blanco va substituir Isaías Taboas al capdavant de Renfe.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'altre titular del dia ens porta a parlar de salut. Creixen un 30% les infeccions respiratòries a Catalunya i els casos de grip es mantenen en un marcat ascens amb 300 per cada 100.000 habitants. Unes xifres que ja superen el nivell de transmissió moderat. Salut preveu que el màxim de contagis arribi en els pròxims 15 dies. Maite Polo.
L'increment d'infeccions respiratòries s'ha triplicat respecte del previst pel govern. En primer lloc se situa la grip i la segueixen el rinovirus i la Covid. El ritme de contagis s'ha accelerat aquests últims dies i ha superat ja el nivell moderat i afecta 863 persones de cada 100.000 habitants. Jacobo Mendioroz és el subdirector general de Vigilància Epidemiològica.
Probablement la setmana que ve o la següent arribarem al màxim de contagis, però ja han passat uns nivells de transmissió per sobre del que nosaltres diem el llindar moderat i, per tant, com a missatge podem dir que ara la grip està circulant amb bastant intensitat. Menys que en temporades anteriors, però és un moment on ara hi ha bastant grip circulant.
Entre els nens i nenes circulen tant el virus A com el virus B de la grip, gairebé a parts iguals, i en tercer lloc trobem el virus respiratori sincitial.
Notícies en xarxa.
I aquest dimarts 7 de gener ha estat el primer dia de la campanya de rebaixes d'hivern amb bones perspectives i també polèmica.
Després d'un Nadal molt bo pel que fa a les vendes, els comerciants no preveuen oferir tants descomptes com en anys anteriors. Des del sector s'atribueix aquesta reducció a uns estocs més reduïts per les vendes del desembre, que consideren que han estat molt bones.
Coincidint amb l'arrencada de les rebaixes, Barcelona Comerç demana un acord amb les grans superfícies per tornar a fixar el 7 de gener com a primer dia oficial per l'inici de les ofertes.
L'entitat que agrupa petits comerciants considera que els canvis en la normativa per liberalitzar el moment d'inici els perjudica força.
Helena Puigdueta.
Unes rebaixes que enguany possiblement siguin més curtes i amb menys estoc perquè el fred de novembre i desembre ja van accelerar les vendes. Tot i això, els comerços de proximitat encaren aquestes rebaixes d'hivern amb optimisme. Només una crítica que resta: la falta d'unanimitat entre el sector a l'hora d'iniciar la cursa dels descomptes tots el mateix dia, com es feia abans. Jordi Àries, portaveu de Barcelona Comerç, proposa un acord amb les grans superfícies.
Una situació de, com de competència deslleial entre els grans que poden fer les rebaixes doncs, a Campanya de Reis i els petits, no? El comerç aproximat que ens esperem perquè volem aprofitar també les ventes de Reis. Creiem que ha d'haver un acord, és a dir, entre els grans i els petits ens hauríem de seure i posar-los d'acord i que hi hagi una unitat respecte a això.
Les rebaixes, com les festes de Nadal, són els dos períodes de major facturació pels comerciants i aquest desembre els pronòstics no han fallat.
Un 70% dels associats considera que ha sigut una campanya millor que la de l'any passat. Hi ha satisfacció i estem contents.
Per Barcelona Comerç, això demostra la confiança de la clientela en els petits comerciants i en l'encert de les campanyes de dinamització.
Això a Barcelona, les Terres de l'Ebre, a Tortosa, comerços i clients agafen amb ganes aquesta campanya. 21 Ràdio, Sílvia Alarcón.
Els comerços de Tortosa tanquen la campanya de Nadal amb bon sabor de boca. A botigues de roba com Vallarri Home, el seu propietari, Toni Vallarri, destaca un increment de vendes respecte a anys anteriors.
Una campanya bastant potent. Bé, no ha sigut una campanya de les millors que hi ha hagut a la història, però sí que realment, en comparació a aquests últims anys, ha sigut millor.
Un dels reclams dels clients ha estat la pista de gel, iniciativa de la Federació de Comerç Tortosa Més. Maria José Ferrer és la presidenta de la federació.
És un èxit que està assolit i que la
gent compta en la pista de gel a Tortosa. Gent del nostre territori ve moltíssim a comprar.
I després d'esta bona campanya, el sector ja ha donat oficialment el tret de sortida a la campanya de rebaixes. Molts clients han aprofitat les primeres hores per fer les seues compres.
Bueno, pues aprofitant los dinerets i tal que mos han anat donant per Nadal, anem a veure què trobem.
Per ser el primer dia de les rebaixes, la botiga que he anat jo a tope.
Bones perspectives, esta campanya de rebaixes on molts comerços oferiran descomptes de més del 50%.
I aquest 2025 arriba amb moltes novetats, també en l'àmbit laboral. Hi ha variacions en les quotes dels autònoms que ja s'apliquen des de l'1 de gener. A més, al maig entrarà en vigor la modificació de la llei d'estrangeria i cap a mitjans d'any l'esperada reducció de la jornada laboral obligarà moltes empreses a adaptar la seva activitat. Joan Ferrer.
Amb l'arribada del 2025 desapareixen les factures en viva en aquells autònoms que facturin menys de 85.000 euros anuals. Així, els que ingressin fins a 1.700 euros al mes veuran reduïda la seva quota. Però a partir d'aquest nivell d'ingressos, tots els autònoms, la gran majoria, hauran de pagar una mensualitat més alta que la del 2024. David Pou, responsable del Departament Laboral de Pou Gestió, critica la pressió fiscal que històricament ha de patir aquest col·lectiu.
Se suporta moltíssima més pressió impositiva a nivell de tesoreria, de seguretat social, inclús d'hisenda, que una empresa a nivell dels treballadors. Però és un règim que històricament sempre he entès jo que ha estat més perjudicat perquè la capacitat d'un autònom pelat de fer front a tot això no és la mateixa que d'un autònom amb 5 o 6 treballadors. Generes un marge.
D'altra banda, la modificació ja aprovada de la llei d'estrangeria permetrà contractar aquells nouvinguts que tinguin 2 anys de residència en comptes dels 3 actuals. Segons Pau, l'aprovació de la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja prevista per la segona meitat de l'any farà que moltes empreses hagin de variar, per exemple, el seu horari d'obertura al públic o contractar més personal, un fet que repercutirà en el preu final del producte.
En marxa a aquesta hora la reunió entre Generalitat i les principals companyies de telefonia mòbil per demanar-los una solució pels problemes de connectivitat que pateixen diverses zones de Catalunya. Hi participen les principals associacions municipalistes. Pendents d'aquesta reunió hi tenim els companys d'Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
En aquests moments s'està celebrant la reunió entre el govern i les companyies de telefonia mòbil on la voluntat és trobar solucions i no pas sancionar. Es tracta d'una reunió de caràcter constructiu i buscant que la col·laboració público-privada funcioni. El motiu d'aquesta convocatòria a dia dimarts 7 de gener ha sigut els talls de línia que han patit més d'una vintena de pobles durant els primers dies de l'any. Entre els convocats a la reunió hi havia els directors generals de diverses companyies importants com Telefònica, Vodafone, Mas Orange o Celnex i també la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, el de la Federació de Municipis de Catalunya, el de Micropobles i el d'Eines de Repoblament. Des del Departament de Presidència s'ha volgut posar l'accent sobre el greuge per l'activitat econòmica d'aquests municipis, així com la dificultat per garantir els serveis públics essencials per la seguretat i el benestar de la ciutadania.
Gràcies, Pau. Entre les entitats, com bé deies, municipalistes, hi ha la de Micropobles de Catalunya i aquest matí el seu president, Joan Solà, ha explicat a la xarxa com encara una trobada que al seu parer arriba tard.
La valorem, primer de tot, positivament perquè arriba, però sí que arriba tard. Com, bueno, bé, arriba després d'una gran problemàtica que hi ha hagut aquests dies i que ha posat doncs, els focus de tensió, no? De dir, dius, ostres, ha sortit als mitjans, ha sigut una repercussió molt gran, doncs ara ens trobem.
Encara en territori, Cambrils invertirà més d'1 milió d'euros en remodelar la pista d'atletisme. Aquest matí ha visitat les instal·lacions el delegat del govern espanyol, Carlos Prieto. Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
El delegat del govern espanyol, Carlos Prieto, ha visitat aquest matí les instal·lacions de la pista d'atletisme de Cambrils per conèixer de primera mà la situació, les mancances i els treballs que s'hi faran al llarg d'aquest 2025. Està previst portar-hi a terme un projecte de més d'1 milió d'euros que consistirà en una remodelació total de l'edifici de vestidors de la pista de l'atletisme i la instal·lació d'il·luminació LED a tota la zona esportiva nord. El delegat afirma que això servirà per millorar la salut esportiva dels cambrilencs i les cambrilenques.
Primer, millorar la salut al conjunt de ciutats i ciutadanes de Cambrils, donant una oportunitat per poder fer esport en instal·lacions modernes i eficients, millorant doncs, la sostenibilitat d'aquestes instal·lacions.
Està previst que aquestes obres estiguin enllestides a partir del setembre per a que els clubs esportius en puguin fer ús.
Notícies en xarxa.
Més qüestions. Des d'aquest mes de gener, la Unió Europea imposa a tots els seus estats membres una nova llei de reciclatge del tèxtil. A partir d'ara, aquests residus s'hauran de realitzar de manera separada la resta de deixalles.
I és que a Catalunya actualment només es recicla el 13% de les més de 145.000 tones de residus tèxtils que es generen. Això representa una despesa de 30 milions d'euros que paguem entre tots.
Marc i Joan.
A Catalunya, cada persona genera 22 quilos l'any de residus tèxtils i prop del 90% acaba al contenidor gris o a la incineradora. Pilar Xiva, directora d'Economia Circular a l'Agència de Residus de Catalunya, explica com s'aplicarà la nova normativa.
Les recollides domiciliàries que existeixen en alguns municipis en què et venen a buscar el residu tèxtil a casa, recollides puntuals perquè el residu tèxtil té la particularitat de que no genera durant tot l'any habitualment, no? I també les recollides privades. La normativa obligarà a les botigues que venen roba a recollir residus de roba.
A casa nostra ja existeix el Pacte per la Moda Circular, un acord voluntari en què col·laboren 120 entitats públiques i privades i que vol assolir el 30% de recollida selectiva. Xiva defensa un canvi de model i aposta per la prevenció per tal de millorar les xifres de reciclatge tèxtil.
Reflexionar sobre com consumim la roba. Consumir menys, consumir millor i consumir de roba de segona mà.
La nova llei obligarà els municipis a contractar un servei que ara, en molts casos, està cedit a entitats d'inserció social. Està previst, però, que la Unió Europea financiï prop del 80% d'aquestes noves despeses.
I el sector turístic tanca la campanya de Nadal amb bones xifres d'ocupació, sobretot per Cap d'Any.
Les cases rurals han arribat o han fregat el 100% d'ocupació durant els dies nadalencs, mentre que hotels, bungalows i cases de turisme rural també han penjat el cartell de complet durant el canvi d'any. Ho ha dit el Notícies en Xarxa Carles Barcons, president de la Confederació de Turisme Rural.
S'ha fregat aquest 100% pràcticament. A més, afavorit per diverses coses, perquè tant Nadal com Cap d'Any ha quedat entre setmana, hi ha hagut molta gent que ha agafat els períodes anteriors, els posteriors, i amb la gent que no estava massa lligada amb tema nens petits i tema de Reis i casa, han aprofitat per fer un cap de setmana llarg també amb aquests 3 dies, aquest pont. I el temps també ha jugat molt a favor, perquè no hi ha hagut previsions de mal temps, ni de nevades, ni de dificultats per desplaçar-se.
A d'altres punts, com a les comarques de Ponent, s'ha registrat una ocupació mitjana del 80%, segons dades del Patronat de Turisme de Lleida.
En cultura, l'Estat compra la icònica Casa Gomis de la Ricarda, tocada a l'aeroport del Prat. Ho ha anunciat aquesta tarda el ministre Ernest Urtasun. La Casa Gomis estava amenaçada per l'ampliació aeroportuària. Al Prat Ràdio, Lluís Rodríguez.
El Ministeri de Cultura ha adquirit la Casa Gomis, coneguda popularment com la Ricarda, per valor de 7,2 milions d'euros, perquè esdevingui un centre cultural totalment públic. Projectada entre els anys 49 i 56 per Antoni Bonet i Castellana, és un dels màxims exponents de l'arquitectura racionalista a Catalunya. Escoltem el ministre Ernest Urtasun.
Això avui passa a ser de la ciutadania, passa a ser de l'administració, per la seva conservació, en primer lloc. En segon lloc, també per la seva visita, per les visites que es puguin realitzar perquè tothom la pugui visitar i gaudir, per ser un centre cultural 100% públic.
Fins ara la Casa Gomis s'havia pogut visitar de forma esporàdica amb algunes iniciatives de la família i l'Ajuntament, i més massivament amb la Bienal d'Art i Pensament Contemporanis Manifesta 15. Un exemple més del que durant molts anys va ser un refugi cultural en un entorn privilegiat i que sempre va tenir la porta oberta. Ara es vol mantenir de la mateixa manera per tota la ciutadania.
I el periodista argentí Jorge Fernández Díaz i el biòleg David Bueno han estat els guanyadors dels Premis Nadal i Josep Pla, uns guardons que s'han donat a conèixer durant la tradicional vetllada literària que se celebra cada nit del 6 de gener a l'Hotel Palace de Barcelona.
L'assaig L'art de ser humans, que afirma el professor i investigador de la Universitat de Barcelona, David Bueno, ha estat mereixedor de la 57a edició del Pla. Per la seva banda, la novel·la de Fernández Díaz, El secreto de Marcial, ha rebut el 81è Premi Nadal, un relat de ficció familiar que explica la necessitat d'un escriptor d'entendre qui va ser el seu pare anys després de la seva mort. Escoltem els dos guardonats.
Per mi és l'impuls renovat per continuar treballant amb la meva feina. Jo sóc biòleg, neurocientífic, treballo en temes de com a través de la neurociència podem millorar el sistema educatiu entenent com funciona el cervell. Per mi això és un reconeixement a la tasca de molts anys.
Le dedico esta novela especialmente a esa comunidad olvidada donde yo fui criado y donde aprendí tantas cosas. Pero sobre todo la novela se centra en quien para mí de esa comunidad es la persona más misteriosa de todas, que es mi padre, Marcial Fernández.
Totes dues obres es publicaran el proper 5 de febrer.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En bàsquet, avui tenim duel català de contrastos. A la Lliga CB, bàsquet Girona i Barça es troben a Fontajau a partir de 8:45 amb els gironins buscant un triomf per mantenir opcions de sortir del descens, i els blaugranes amb urgències ara mateix fora de les places d'accés a la Copa del Rei. Moncho Fernández és l'entrenador del bàsquet Girona.
Tendremos que estar muy bien en el aspecto ofensivo, tenemos que estar muy bien en el aspecto defensivo, hay que tener un poco de fortuna, es así, y espero que seamos merecedores de esa fortuna por nuestro esfuerzo y trabajo, porque así tendremos muchas más posibilidades de batirlos.
El pivot del Barça, Willy Hernán Gómez, veu clara una reacció de l'equip.
Da igual que sea el colista, ¿no? Girona es un derbi, es un partido en el que van a salir muy motivados, en el que por supuesto quieren ganarnos, y nosotros tenemos que ser, como te he dicho, conscientes del momento en el que estamos, la importancia, el club, la afición, ¿no? Que merece que ganemos.
Avui a Copa del Rei de Futbol Sala, amb la presència dels dos equips catalans, es disputen els vuitens de final a partit únic. El Barça ha tocat després de caure a la Lliga davant el Peníscola, visitat des de 8:45 la pista de l'Osasuna Magna. De moment el marcador 1-3, favorable als blaugranes. Acaba de marcar el segon l'Osasuna, per tant 2-3 favorable al Barça, que ha deixat escapar una renda de 3 gols. Havien marcat el 0-3 Antonio, Eric Martel i Pitu. L'Indústria Santa Coloma, de la seva banda, jugarà a casa a partir de les 8 davant el Palma Futsal, guanyador de les dues últimes Champions. Marc Tolrà, és jugador de l'Indústria Santa Coloma.
A casa estem molt bé, molt forts, sabem del que podem arribar a fer, i sobretot crec que és un rival, tot i que és molt dur, molt complicat, un rival que està fet per guanyar títols, crec que ja l'hem guanyat aquesta temporada i a més estem en un moment bo per donar la sorpresa.
I avui és la prèvia en l'estrena de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita, en la que el Barça obrirà la competició demà a la primera semifinal davant l'Atlètic Club. Un dels capitans de l'equip, Rafinha, n'ha parlat de la situació dels seus dos companys, de Dani Olmo i Pau Víctor, que no poden ser inscrits encara a la roda de premsa prèvia al partit. El brasiler ha assegurat que si vingués d'un altre club, es pensaria dues vegades fitxar pel Barça.
Si yo estuviera en otro club y estuviera viendo la situación que está Pau y Dani, quizá lo pensaría si sería lo mejor en estar aquí. Pero cuando he venido aquí antes de fichar, sabía la situación del club, sabía que tenía 1% de chance de poder jugar con esta camiseta, y la verdad que esperé hasta el último momento y no me arrepiento de nada.
De la seva banda, el tècnic blaugrana Hansi Flick ha parlat de la situació també dels dos jugadors, i l'alemany pensa que no hi haurà cap novetat de cara al partit de demà. I el Rally Dakar, s'ha completat la tercera etapa amb victòria en la categoria Rally 2 de motos per a Edgar Canet. El pilot de la Garriga, de només 19 anys, és 12è a la General. L'organització retallava avui el recorregut després del desgast dels darrers dies, amb abandonaments destacats com els de Laia Sanz, Carlos Sainz i Nani Roma, que continua la cursa però fora de competició.
Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Ona Vilà a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling all right. Gonna let it all hang out. Wanna really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout.
feel like a woman. The girls need a break tonight. We're gonna take the chance to get out on the town. We don't need romance, we only wanna dance. We're gonna lay our hang down. The best thing like a woman.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. S'han disparat les infeccions respiratòries a Catalunya la primera setmana de l'any. Segons el Departament de Salut, les persones